l'última comunicació de l'última tanda de sessions va a càrrec de Jordi Quiñones, de l'Universitat Autònoma de Barcelona i responsable de la secció de filosofia de l'Ateneu.
Sí, des de fa poquet, però...
Des de fa poquet. Ens parlarà de la vinculació que té Can Camila amb la Societat Catalana de Filosofia. Després fem una mica de debat amb els testaments.
Vale, espero no allargar-me massa perquè ja és l'última comunicació. Començo directament perquè els agraïments els tinc posat al final. A propòsit d'aquesta comunicació, he resseguit la vinculació que va tenir Josep Maria Capdevila amb la Societat Catalana de Filosofia i, per extensió, amb l'Institut d'Estudis Catalans. Encara que la comunicació porta el títol de Josep Maria Capdevila i la Societat Catalana de Filosofia i tenia l'objectiu de lligar la seva producció dins d'aquesta societat amb els seus estudis filosòfics dels anys 20, conforme anat aprofundint en el tema, he trobat més material que no pensava dels seminaris de filosofia que va dur terme a l'Ors la dècada anterior, i això m'ha fet reconduir una mica la meva comunicació. Així que podem dir que he optat per un treball de recerca menys ambiciós, que té l'objectiu de recopilar informació sobre els cursos i treballs d'aquesta institució en què Capdevila estigui implicat, perquè siguin altres estudiosos més preparats, com els que heu fet les tesis doctorals, que considerin la influència que aquests cursos van tenir en la producció posterior de Capdevila, encara que sabem que la producció estrictament filosòfica fou poca. Sí, com sigui, el recorregut que pretenc traçar permetrà aprofundir en la biografia de Capdevila i en la seva producció intel·lectual, alhora que donarà a conèixer aspectes poc treballats de la important tasca que es feia en filosofia a l'Institut d'Estudis Catalans abans de la dictadura de Primo de Rivera. Vale. Josep Maria Capdevila i Balanzó va estar vinculat d'una manera o altra a l'Institut d'Estudis Catalans durant bona part de la seva vida. És ben sabut, com ja s'ha dit ara, que va ser un dels membres fundadors de la Societat Catalana de Filosofia, anexa i filial de la secció de Ciències, l'any 1923, quan comptava amb poc més de 30 anys, que val a dir que era el membre més jove i amb diferència. No obstant, els primers contactes amb l'Institut es van produir molt abans d'aquesta data. Capdevila, com tot jove de províncies intel·lectualment inquiet i amb suficients recursos, es va traslladar a Barcelona per començar els seus estudis universitaris. Corria l'any 1908, quan Capdevila, fill de notari, més per voluntat paterna que per vocació, començar a cursar la carrera de Dret. Va ser allà on va conèixer Segarra, Riba, el germà Soldevila, més tard Joan Creixells i Enric Jardí. Tots ells lletraferits que mai exercint de notaris, però era una tradició d'estudiar de Dret en comptes de lletres més per imposició paterna normalment o per tendència de la societat. El joveníssim Capdevila, com testimonia les cartes adreçades a Josep Maria de Garganta, que era el seu mentor a l'etapa de joventut, també olotí, va poder refugiar-se de la feixuga carrera de lleis a l'assignatura de literatura del primer any de carrera, l'anomenat curs d'ampliació, el primer any de carrera feien assignatures no de la carrera, sinó de les de lletres amb els de dret feien assignatures comunes. Aquesta assignatura de literatura impartida per l'eminent catedràtic Antoni Rubió i Lluch. De seguida sentia afinitat per aquest professor fins al punt que s'acabaria matriculant el gener de 1912 a les classes que aquest impartia a l'Institut d'Estudis Catalans i a més complementar la seva formació als estudis universitaris catalans. Aquest és, doncs, el 1912, el primer contacte que va tenir amb l'institució. A finals del mateix any es fa soci l'Ateneu Barcelonès. També serà llavors, a partir del 14, com corrobora Maurici Serraïma, quan se li comença a desvetllar una forta inquietud per la filosofia. Doncs bé, va ser gràcies a la seva simpatia amb Rubió i Lluch que l'any 1914 el seu fill, Jordi Rubió i Balaguer, com has dit tu, va obrir a Capdevila les portes a l'arxiu de la biblioteca de l'Institut d'Estudis Catalans, que és la futura biblioteca de Catalunya, quan encara era tancada al públic. Allà hi conegué personalitats importants com Gaziel, Baggi Taverner i Ramon de los Moner, i al mateix temps s'hi coincidia amb Segarra, Riba i Ferran Soldevila. No obstant, qui més influïa Capdevila i la majoria dels seus companys, en aquesta etapa d'estudiant va ser Eugeni d'Ors. Si havia començat a llegir esporàdicament el glossari a la seva etapa de batxiller a Olot, no s'hi afeccionà fins al 1910, ja a Barcelona. La seva adhesió, sempre matisada, es produí quan el conegué personalment el 1912, i explica que van a casa d'Eugeni d'Ors en unes xerrades, i de seguida es van fer amics. Ors l'acollí com un jove deixeble amb un futur prometedor. No puc entrar més en aquesta qüestió, que ja ha estat suficientment treballada a les tesis del doctor Cortada, Carreres, i explicat pel mateix Capdevila a Eugeni d'Ors, etapa barcelonina. El que sí que vull remarcar és que va ser gràcies a Eugeni d'Ors i concretament a la seva incorporació al seminari de filosofia, això ho diré, jo crec que va entrar al seminari de filosofia el 1914 i no el 1916, com s'ha dit, després ho argumentaré. Doncs va ser gràcies a Ors que realment va començar una forta relació amb l'Institut d'Estudis Catalans que no s'acabaria mai de trencar. Situem-nos cronològicament. Després d'acabar la carrera de dret amb desgana, el 1913, encara que no s'hauria llicenciat fins als 16 a Múrcia, després ho dic també, que devia uns anys de formació filosòfica molt intensos. Tot havia acabat la carrera de dret, segueix durant 2 anys més, matriculat a la universitat, ampliant els seus estudis en filosofia i matemàtiques. A la facultat assisteix a les classes de Cosme Parpal i de Jaume Serra-Hunter, com explica els cartes a Garganta. Aquest darrer, Jaume Serra-Hunter, futur company seu a la Societat Catalana de Filosofia i de qui sempre se'n consideraria deixeble. Ara comença l'etapa ja del seminari de filosofia. És a finals de 1914, doncs, quan Eugeni d'Ors comença a impartir el seu seminari de filosofia. Aquest no tindria un caràcter oficial fins a començaments de 1918, quan passa a dependre oficialment de l'Institut d'Estudis Catalans, concretament de la secció de Ciències. Els documents sobre aquesta primerenca etapa del seminari són escassos. Els papers conservats per Capdevila al seu arxiu només hi apareixen a punts a partir del novembre de 1916, que és pel que s'ha dit que va començar llavors. Però tot i que no es concebin en el seu arxiu, jo crec que va començar abans. Per entendre la motivació d'aquests cursos, ens hem de guiar pel que diu Alexandre Galí a la història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya. Galí diu, amb els materials científics arreplegats, l'Ors, a partir de 1914, va començar en el seu despatx de la Secretaria de l'Institut de Ciències un curs esotèric de filosofia destinat a preparar sistemàticament la seva doctrina filosòfica. Era un curs limitat a un curt nombre d'oients que ell triava. Llavors, desconeixem si Capdevila va assistint ininterrompudament a les classes d'aquest seminari que s'allargaria fins al 1921, ja que entre 1915 i 1917 visqué entre Olot i Barcelona, i el 1916 estigué, a la tardor estigué a Múrcia per llicenciar-se en dret. Aquí ho dic. No obstant, contràriament al que diuen Cortada i Carreras, jo no descartaria que hi assistís, tot i que potser en alguns periodes no, des de l'inici. Si més no, no establiria una correlació exacta entre punts conservats a l'arxiu Capdevila, que de fet només són del curs 16-17, només són d'un curs, amb assistència, ja que posteriorment tenim la confirmació de que va assistir a altres cursos que no es conserven els apunts. Vull dir que jo no establiria aquesta correlació. Així doncs, el 1914, que ja tenia la plena confiança d'Ors i Creixells, un bon amic seu i futur col·lega del seminari, n'era alumne, trobo que és molt probable que hi assistís. A les seves cartes en Josep Maria de Garganta no he trobat que li expliqui que assistia des del 14, però es cartegen, durant la període que es cartegen, s'estan donant a terme els cursos al seminari i les cartes estan escrites des de Barcelona, vull dir, ell estava a Barcelona en aquelles dates, o sigui que això crec que també no peu a pensar que ell assistia des del 14. Encara que no es concebi en l'Arxiu Capdevila, podem conèixer el contingut d'aquests cursos d'aquesta primera etapa al seminari gràcies als apunts conservats al fons Creixells, que està dipositat a l'Ateneu Barcelonès. Un primer curs de periodicitat setmanal transcorre del 8 de novembre del 1914 al 6 de maig del 1915 i està dedicat als principis fonamentals de la dialèctica, en el que seria el primer any d'un curs general de dialèctica que s'allargaria fins al 1917. M'ha estat impossible fotocopiar aquests documents i per tant no els he pogut estudiar amb calma. Actualment, en un projecte del Ministeri d'Educació s'estan en vies de digitalització i d'aquí un parell de mesos estaran disponibles, però just a considerar el seminari, aquest congrés, i clar, no els he pogut consultar. Una primera impressió és que Ors està treballant, bueno, com diu Galí, en un sistema propi que passa per caracteritzar la filosofia com a dialèctica, tot marcant els límits entre aquesta i la ciència. Després estableix les funcions de la dialèctica i en fa una història. A més del seminari de filosofia d'Ors, hem de suposar que Capdevila assistia també als cursos monogràfics dels estudis d'intercanvi. Sí, després tenc demostrat que també assisteix a aquests cursos, però des del 1914-1915 aquests primers també hauria assistit, però no hi puc entrar en això perquè ja hi havia molts cursos en aquella època, ensenyaria els de l'Ors i els més importants. Per exemple, aquell 1915 es va dotar amb el curs monogràfic de l'Ors la sistematització filosòfica de la pedagogia, que de fet va ser publicat en un extracte de quaderns d'estudi per la seva dona, Carmen Montaner, la seva primera dona. El segon curs de dialèctica va tenir lloc entre el 14 d'octubre de 1915 i el maig de 1916. Tal com anuncia la primera pàgina, aquest segon curs anirà dedicat a estudiar els principis rectors del món de la ciència i del món de la filosofia. Hi ha una gran presència de la lògica, es tracten conceptes com el principi de raó suficient, el principi de contradicció, i s'estudien obres com la lògica de Benedetto Croce. Abans de l'estiu del 16, Dors faria un curs monogràfic sobre la pedagogia de Giovanni Gentile. Suposem per treballs posteriors sobre el tema i pels seus interessos que Capdevila va assistir a aquest curs o si més no va tenir accés als apunts. Fins i tot, com veurem després, Carelli va arribar a impartir un curs de l'any 1920 on tractava qüestions de Gentile. També per aquestes dates vingué Pedro Dorado Montero, catedràtic de dret a la Universitat de Salamanca, i donà 5 lliçons que foren publicades en castellà i que l'any següent foren traduïdes al català per Capdevila. Bueno, això no és veritat. Van ser publicades en castellà 10 anys després. O sigui, el primer que va venir és la traducció a Capdevila amb el títol de La natura i la història. Aquest llibre corresponent al segon volum de La malaguanyada Biblioteca Filosòfica, col·lecció impulsada per Ors des de la secció de Ciències, que mai va acabar de reeixir, seria el seu primer llibre publicat i la primera aportació tangible de Capdevila a l'Institut. O sigui que el primer llibre que va publicar Capdevila va ser aquesta traducció de l'Institut d'Estudis Catalans d'aquest curs de Pedro Dorado Montero. La publicació tingué una certa rellevància, el mateix Capdevila donà testimoni d'aquest curs en un article a la revista, el març del 1919. Vale. Aquí, tot això ho heu de trobar a l'arxiu Creixells. Aquí arribem al primer document del Seminari de Filosofia conservat a l'arxiu Capdevila. És una conferència de l'1 de juliol del 1916 dedicada al principi de participació com a norma general del pensament en totes les seves etapes històriques. Això no ho he pogut identificar. Jo penso que potser pot fins i tot tractar-se d'un capítol ja traduït d'aquest curs del Pedro Dorado. Això no... Però bueno, és una sessió només i està allà. La tercera i aparentment última part del curs sobre dialèctica en sentit estricte comença el 25 de novembre del 1916 i acaba el 10 de març del 1917. Aquesta tercera part és l'única que es conserva de forma íntegra a Fons Capdevila i és, per tant, la segura de la seva assistència a partir d'aquí. Com que conservem aquest curs, és això perquè s'ha dit que va començar a partir del 1916. Però clar, de fet, començaria a la tercera part d'un curs, vull dir. Jo no crec que sigui el primer curs que assistís, però... I comença així. Es comença amb aquesta conferència la tercera part de la sistematització de la didàctica que intentem. Es refereix a la teoria de la ciència, continuant les dues parts anteriors referents a la teoria de les idees, la primera, i la teoria dels principis, la segona. Aquest curs de dialèctica que hem vist, dividit en tres sessions i que segueix durant gairebé 3 anys, acabaria derivant en la publicació que Eugeni Daus feu als arxius de l'Institut de Ciències a la primera part de l'anomenada Doctrina de la Intel·ligència, l'any 1918. També hi ha material que apareixerà molts anys després, ja en la seva etapa castellana, El secret de la filosofia. Com ja sabem, també ho diu Capdevila, molt del que va fer Ors després a l'etapa castellana ja estava en la seva etapa catalana. O sigui que aprofitar aquest material que va fer aquest seminari per publicar llibres als anys 50 fins i tot. El contingut d'aquest curs també es refereix Capdevila a Eugeni d'Ors d'etapa barcelonina. A l'apartat 5 de la ideologia de Xenius diu: qualsevulla veritat és mòbil, flotant, i que és més la recerca mateixa, la conversa, la dialèctica, que no un concepte precís. I la forma, en conseqüència, més adient a la filosofia és el diàleg. És un diàleg interminable, on el plaer de la recerca, en què dos esperits argumenten i sostenen tesis diferents, sense concloure res, és el plaer filosòfic, i aquest enclou, de fet, tota la filosofia. Aquest és un altre motiu de pes, perquè crec que, amb el supòsit que no assistís al seminari fins al 1916, com s'ha dit, Capdevila va tenir accés al contingut del curs, motiu pel qual caldria considerar aquests apunts des del 1914 per entendre millor l'evolució del seu pensament. Aquestes activitats formatives encara podrien afegir fins i tot la que desenvolupà el Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya, que a Mors al capdavant, a partir del 1916, Capdevila començar a col·laborar, sobretot en forma d'articles a la publicació Quaderns d'Estudi. Vale, abans de l'estiu del 1917 va tenir lloc el monogràfic La història i la història de la cultura. D'aquest no n'he trobat cap document. A començaments de 1918, el Seminari d'Ors pren un nou estatut més oficial. Tal com afirma Alexandre Galí, el 5 de gener de 1918 es creen conjuntament el Seminari Laboratori de Pedagogia i el Seminari Laboratori de Filosofia, que queden a l'empara de la secció de Ciències de l'Institut. La seu d'aquesta nova etapa, encara crec que és possible que des d'abans ja sigués. Recordem que el 1914 diu que fa el secretari de l'Institut amb pocs alumnes, doncs a partir del 1918 seria traslladat a la Universitat Industrial, on d'Ors hi tenia també l'Escola de Bibliotecàries, les oficines de la Direcció General d'Instrucció Pública i altres dependències. Galí fa broma que tot l'edifici era de l'Ors, i feia allà el que volia. Durant aquesta nova etapa, perdem el rastre a l'Arxiu Capdevila i hem de tornar a seguir el que trobem a Fons Creixells. Si hem fet unes conferències de psicologia, passo ràpid, al mes de maig hi havia un nou curs monogràfic a càrrec d'Antoni Fabra i Ribes, que això s'ha parlat poc, però aquest curs Maximiliano Fuentes llegeix un article que parla de la fenestració de Xenius, que aquest curs, que era el 1918, ja va ser un tema que li va fer la guitza a Puig i Cadafalch, perquè parla de la interpretació materialista de la història, I es veu que ja van començar aquí els problemes amb Puigcica de Falc en aquest curs perquè no interessava el contingut. El mateix any hi ha un curs monogràfic de l'Ors, la concepció cíclica de l'univers. Al desembre començaria un cicle de conferències sobre Cournot, del 7 de desembre de 1918 al 29 de març de 1919. És un curs extens de 16 conferències i obert al públic, conservat íntegrament al fons Creixells i que portava el títol Cournot i encadenament de les idees fonamentals. Gràcies al document de registre del curs dipositat a l'arxiu de l'Institut d'Estudis Catalans, podem confirmar que Capdevila va assistir a aquest curs, així com Creixells, Enric Jardí o Pau Vila, entre d'altres. O sigui, aquests cursos es troben, el contingut es troba al fons Creixells i al fons de l'Institut d'Estudis Catalans surten les inscripcions i allà apareix Capdevila. I aquest curs no està al d'arxiu Capdevila. Vull dir, hi ha la prova que va assistir cursos que ell no va conservar. Bueno, em salto la descripció d'això. Com a curiositat, Capdevila fins i tot menciona aquest curs a Eugeni d'Ors, etapa barcelonina, entroncant amb la seva idea de filosofia com a dialèctica. Diu, Xenius sovint repetia en aquest sentit una dita de Cournot, en la filosofia com en les tòfones, l'arrel i tot el fruit. Ens trobem un altre cas on Capdevila no conserva els apunts, però assisteix al curs. Llavors, encara aquí ve la seva part més activa. Encara no s'ha acabat aquest curs sobre Cournot quan el 18 de febrer de 1919 la secció de Ciències de l'Institut d'Estudis Catalans, que és l'Eugeni d'Ors, va nomenar a Creixells i a Josep Maria Capdevila assistents al seminari, professors assistents. Malauradament, no, això sí que seria important trobar aquests apunts dels cursos que va donar ell i aquests no els tenim. No conservem els apunts de cap curs que Capdevila va impartir com a professor adjunt. Ara bé, se n'ha parlat només d'un fins ara, per tot el que he llegit, que és aquest sobre el concepte de llei en la matemàtica i en les ciències morals. He trobat a l'Institut d'Estudis Catalans els programes, però són com aquests. No, tampoc no els puc portar aquí. I aquest està a l'arxiu Capdevila, però és que a l'Institut d'Estudis Catalans hi ha molts més com aquest fins a l'any 21. I només se n'ha parlat d'aquest de l'any 19 sobre el concepte de llei en la matemàtica. Doncs sabem que a part d'aquest en va fer dos més. Bueno, aquest el va fer el 24 del 31 i el 7 d'abril del 31 de març i el 7 d'abril de 1919. O sigui, només 3 dies va durar aquest curs. D'aquest, al revers del programa, al revers d'això, podem llegir el resum que en fa Capdevila. Perquè no tenim tot el feix, però els cursos són així. I això és un curs de l'Arxiu Capdevila, però al fons Creixells tenim els altres i són centenars de pàgines, o sigui, això s'hauria d'estudiar amb molt deteniment. Doncs bé, el resumet d'aquest primer curs de Capdevila diu així. Les nocions d'intuïció i de certitud poden minvar la valor demostrativa donada a la lògica formal. Al estendre el problema de la lògica a les ciències, es posa de seguida la qüestió de la valor dels símbols i dels mots en les ciències com el saber quina part entre elles intransmissible, subjectiva. Paral·lelament, al estendre la qüestió lògica a les ciències morals, es posa la qüestió de saber quina part objectiva, transmissible, codificable, entra en la llei moral o en l'anomenada llei natural. També conservarem el full d'assistents matriculats al curs de Capdevila, que s'hi troben Salomó Campalans, que va ser futur professor assistent al seminari, Emili Vallès, Ferran Cuito o el seu amic Carles Riba. Aquí hem d'entrar en la qüestió... Bueno, clar, això és per mi és una pista que, vés a saber, potser en el fons de Carles Riba, allà perdut està el curs de Capdevila, perquè tinc entès que es donaven fotocòpies de tots, vull dir, o Ferran Cuito... Això s'hauria de mirar perquè potser en algun lloc està aquest curs de Capdevila, això sí que seria important. Aquí hem d'entrar en la qüestió de l'autoria. És clar que els apunts conservats dels cursos anteriors de 1919 són d'Ors, però al moment que Capdevila és nomenat professor assistent, es pot afirmar que ell és l'autor? Jo crec que, coneixent només els títols, jo crec que es tracten de temes urcians, però que Capdevila jo crec que seria l'autor. Potser triem una mica els temes en consens amb l'Ors, però seguint de l'interès de Capdevila i Capdevila el redactava. Això seria qüestió de trobar-los i investigar-los. A primer estiu de 1919, d'Ors va oferir monogràfic als documents de Zenó de Lea. Aquí també podem confirmar l'assistència a Capdevila, ja que l'arxiu Capdevila es conserva en un parell de ressenyes publicades a la Veu de Catalunya. En va publicar la primera un dia i la segona i la tercera, tots aquests són articles del juny del 19. El darrer trimestre del 19 i primers del 20 ja s'havia incorporat, bueno, va arribar al seminari el professor dels Duelshaubers, que impartia cursos sobre psicologia general, moral i fins i tot va impartir de literatura. A mi em va sorprendre, no sabia que es dedicava a això. Doncs bé, en aquest període Capdevila dugué a terme el seu segon curs, que es titulava Teoria i Història de la Cultura. si recordem, en trucant amb el curs de l'any 17 de l'Ors de Història de la Cultura, vull dir, clar, no es consideren els apunts, però clar, després cap d'ella està fent un curs sobre això. Vull dir, crec que va assistir. Tema de res clarament urcianes, però aquest cop seria privat i dedicat exclusivament als estudis normals. O sigui, aquí diu en petit curs públic, doncs aquest de l'any següent seria titulat Estudis Normals. O sigui, seria pels estudiants dels estudis normals fer aquest curs. Bueno, doncs, com que em queda poc temps... No, aquest curs no s'ha dit mai, s'ha dit aquest del concepte general de llei de la matemàtica, és l'únic que va fer Capdevila, però va fer aquest de Teoria, Història i de Cultura, i després va fer un de les doctrines de Jean-Baptiste Vico. Aquest també tenia el resum, que és els estudis de Benedetto Croce i de Giovanni Gentile poden aclarir l'obra confosa de Jean-Baptiste Vico. Una síntesi d'aquestes doctrines aclarides per les recerques i estudis de Croce i Gentile serà l'objecte d'aquest curs. Recordem que Gentile l'havia fet a curs d'Ors, vull dir, hi ha un lligam amb aquests primers cursos d'Ors que no s'ha dit que s'assistís amb els que Catalunya va fer els anys 19 i 20. Clar, després explico que ve l'afer d'Ors i clar, Capdevila primer és fidel a l'Ors i abandona el seminari. L'últim que fa és anar al curs aquest de Bertrand Russell que l'havia convidat i surt i trobar la llista d'inscripcions i Capdevila... Crec que no en parla després, no he trobat...
Bertrand Russell sí.
Sí que en parla.
Sí, una carta ja tardana esmenta, no? Els corrents neopositivistes i així.
Val.
Van vindre l'any 10.
Clar, és interessant.
I sí, surt... en parla que hi era.
Sí, sí, doncs surt, he trobat la llista que surt d'inscrit.
Em sembla que Vaixells no va poder assistir.
No, va marxar, com es diu abans, a Alemanya, em sembla. Sí. Doncs van assistir a la llista i està Ors, Dels Hauers, Carme Montaner, Francesc Pujols, Ferran i Mayoral i Capdevila, apuntats a aquest curs. Llavors passa la defenestració d'Ors, abandona el seminari i ja arribaríem ja a la... Una altra cosa molt important que he trobat del seminari de filosofia és que a part d'aquests cursos, a les reunions privades, i reunions setmanals, per exemple, a Ors amb els seus col·laboradors que eren Creixells i Capdevila, i van estar preparant un anuari com el de la Societat Catalana de Filosofia, i això no crec que no s'ha parlat gaire i és interessant. I volíem publicar un anuari on es donaria molta importància a les llengües minoritàries i estaria conformat en gran part per recensions de llibres publicats a partir de 1914. Això ho estan planejant el 1918. O sigui, volien fer recensions de llibres publicats de 1914 a 1918. I allà veiem com Ors els dona ordres a tots i estan ja les actes conservades. Per exemple, a Capdevila li fan ressenyar el llibre d'Henri Poincaré, del físic italià Vito Volterra, els ordenen, aneu a la Biblioteca de Catalunya i mireu quins llibres hi ha potencialment ressenyables d'aquesta època. Li fa buscar també revistes com Revue Philosophique, Revista de Filosofia i la Crítica. O sigui que això és un treball que he fet que no sé si se n'ha parlat gaire, però és un precedent a l'anuari aquest, que és com l'únic anuari que s'ha fet de la Societat Catalana de Filosofia l'any 23. Vale, llavors arribem a aquesta etapa de la Societat Catalana de Filosofia. Però bueno, parlo una mica com es deslliga de les doctrines d'Ors per ja decantar-se cap al tomisme. I clar, la qüestió és de com va ser triat, perquè clar, va ser jove, no tenia experiència universitària, i a més era urcià, i quan Torró i Borda i Torrents agafen això, clar, com és que criden a Capdevila? Galí diu que ell el van triar dit una mica perquè estava en mancomunitat de la pedagogia, en mancomunitat, diu: no creiem, però, que tots els constituents de la famosa societat fossin triats al vell atzar com nosaltres. Tenim la creença molt fundada que els passos definitius van ser fets d'acord amb els dos homes d'Església que van ser dins la societat les dues figures preeminents, el doctor Llobera i el doctor Carreras, els quals la tria dels altres companys d'aquesta sotmesa. De Capdevila només hem conservat, com li diu a Josep Maria de Garganta, que encara s'escrivia en aquella època, l'any 23, o sigui, després d'haver passat ja un any que existia, li comenta, diu: fou immerescut que m'hi cridessin, però més naturalment molt agradable estar al costat d'homes eminents com per dir-ne un, el canonge Llobera. Clar, quan diu el canonge Llobera potser és perquè és el que el va triar ell, per això diu que és tan eminent, potser és perquè és el que el va dir vint a la societat. Pensem publicar un anuari i treballem en un vocabulari filosòfic. Estem recollint els termes de les obres de Llull, Ximenes i més. Els meus pobres articles surten desfigurats per les errades d'impremta. Deixa aquest comentari. Jo crec que el van triar pel seu coneixement del tomisme, perquè ara, com veurem, en la manera que es publica, totes les revistes recensionades, tots els intercanvis de revistes que es fan i les cròniques dels actes que s'ha fet durant l'any, s'estava celebrant el sisè centenari de la canonització de Tomàs d'Aquino, i era quasi tot és de Tomàs d'Aquino. Vull dir que potser crec que el van triar perquè van veure en ell un jove valor en aquests temes. Van fer, a part d'això, consultar les actes, van estar treballant amb el vocabulari filosòfic català, per exemple, al capdavant li encomanen estudiar el llibre de Basti i Blanquerna, i poca coma, però també comenta que va fer cursos a l'Ateneu Enciclopèdic Popular. I res, bueno, les obres que va publicar és el concepte de creació d'obra artística. Durant l'època que va durar la societat va publicar sobre aquest de la bellesa i veritat, que ens ja va parlar la Bel Miró, sí, ja vaig acabant. Té una part de què ha passat després de la dissolució, si vam mantenir contacte amb ell, però això m'ho saltaré. Després ja deixa d'estar tots aquests temes, es dissol la societat amb la Real de Primo de Rivera, fa la seva aventura del matí, també fracassa per qüestions polítiques, la guerra civil, es marxa a l'exili, manté el contacte amb Serraïma i ja tornaré a partir de quan torna a casa. Després de tot el... Queda poc, ja queda una pàgina. Després de tot el seu periple vital i de retorn a casa, Capdevila va trencar un silenci de gairebé 50 anys per tornar a parlar d'aquesta societat... No, 50 anys, no, 40, 20 anys. I veurem que guarda molts bons records. Poc abans de morir, de fet, no ho hauria publicat, escriu l'epíleg a La República i la Guerra Civil de Pere Coromines, titulat Notes d'ambientació i de genealogia espiritual, on amb el bon crític que dona la distància podem veure com rememora aquella societat i fa una reflexió sobre la filosofia catalana. Diu, aquesta petita acadèmia que publica el seu anuari col·laborant en alguna publicació estrangera com Xenia Tomística de Roma, si això no ho he dit, però aquesta revista per commemorar el centenari de Aquino van dir trametrem-nos un escrit sobre Aquino, i van triar dintre tota la societat, van triar Capdevila perquè l'escrivís, i de fet aquest article és la traducció del concepte de creació en l'obra artística, o sigui, el que s'ha publicat en l'anuari va traduir i va enviar a Roma. Els estudis filosòfics de Catalunya, no sé si per raons passatgeres, de formació, per motius més profuns d'idiosincràsia, més que no cap tendència d'escola filosòfica, donaven més o menys fortes o febles personalitats independents i gairebé isolades. Després del grup universitari de Xalà i de Llorenç, que tingué cert caient d'escola, donant al primer terç del segle XX només figures disperses o més que res independents entre si, com les de Torró, Eugeni d'Ors i Pere Coromines. Això són les reflexions que fa sobre la filosofia catalana. En unes cartes amb Serraïma l'any abans del seu traspàs, que Capdevila expressa la seva voluntat de refundar la Societat Catalana de Filosofia. Ell era llavors l'únic membre sobrevivent i privat dels seus antics col·legues en proposta de nous. En una carta amb Serraïma diu: ja escrit en Joan Coromines i ho ha trobat esplèndid, que la vull fer reviure i que publiqui un altre anuari. Proposaré a l'Institut, és a dir, en Joan Coromines, en Jordi Rubió i l'Oriol de Bolós, els membres nous de la Societat de Filosofia, Ferreter Mora, Eduard Bonet, Maurici Serraïma i Gabriel Ferreter. Aquests són els noms que proposa el Capdevila. Llavors li diu, digues-me amb tota sinceritat què te'n sembla. Demanaríem la col·laboració per l'anuari a alguns estrangers. Ja sé que en Ferreter Mora no és de la meva corda, diu. Tant se val, té el seu diccionari. Com a curiositat, dic que aquest diccionari, el Casacuberta també li havia proposat a ell d'escriure-ho. I tot seguit, Capdevila li demana, escriu-me sobre aquest afer. I ja citen una cosa que en Joan Cortada no va citar l'article aquest que ha fet de l'anuari de l'últim. Sí. Però com que estem aquí a la càtedra Ferreter Mora, ho diré. Diu, en Ferreter Mora hi representa amb excés la capelleta marxista, tan absurda com editorialment activa. Diu, val més que vinguin representats per ell, així com un mal menor, demans, si han de venir els marxistes, que vinguin amb el Ferreter Mora. Serraïma li dona un parell de noms més que no coneixia Capdevila, que són Eusebi Colomer i Carles Amiglia. Capdevila li diu, gràcies per les indicacions que em dones, i em sap que per començar ja en serem prou, no et sembla? Malauradament, cap dels dos l'arriben a veure aquesta nova societat, i d'aquests noms que van dir, només Ferreter Mora, Carles Amiglia i Eusebi Colomer, que ho faria com a president, formarien part de la segona fundació l'any 1980 de la Societat Catalana de Filosofia. Aquesta societat no hauria estat mai possible sense la valenta tasca d'homes com Capdevila, que al llarg de la seva vida van lluitar per fer país aixecant empreses culturals en els temps més foscos d'incultura. La Societat Catalana de Filosofia, durant la dictadura de Primo de Rivera, la institució de les lletres catalanes, durant la Guerra Civil, i poden afegir el matí durant el bienni de la seda. O sigui, totes aquestes empreses tan importants que vam intentar aixecar van ser en aquests temps tan convulsos. Us llegeixo ara, bueno, vaig ràpid, un retrat molt bo per mi, que és el que va significar aquesta Societat Catalana de Filosofia de l'any 23, que va escriure Manuel de Montoliu, i que guarda aquest retall del diari on escriu això de Manuel de Montoliu, ho guarda, conserva a Capdevila i ho guarda el seu arxiu. Diu Manuel de Montoliu: poques emocions tan pregones he experimentat com a català en la meva vida intel·lectual com la que s'ha emparat de mi la primera vegada que he fullejat aquest anuari, òrgan de la novella Societat Catalana de Filosofia. La filosofia és el coronament i el fonament en sempre de totes les ciències, i quan a la nostra terra s'han trobat i han aplegat llurs esforços uns quants homes que conreen la filosofia amb l'amor i l'abnegació d'una vocació incontrastable i han pogut donar una mostra tan esplèndida de llur preparació filosòfica com la constitució d'aquesta societat i la publicació d'aquest anuari, és senyal inequívoc que la cultura científica de la gent catalana ha arribat a presència d'una filosofia o ha aconseguit l'entrada en acció de la filosofia com a ciment indispensable per a mantenir fermament trebats els carreus de la construcció científica i evitar llur ensorrament i dispersió. La presència d'una filosofia, d'uns seriosos estudis filosòfics en la cultura intel·lectual d'un poble és l'exponent més significatiu de l'alt nivell al qual ha arribat la seva activitat intel·lectual. La societat serà un aplec d'homes d'esperit lliure i modern, un aplec d'intel·ligències afrontades coratjosament davant els grans enigmes del pensament i de la vida i lluitant per arrencar cadascú de la seva espurna personal que il·lumini les tenebres que encara embocanyen el món de la coneixença. Així, amb un sentit d'equilibri perfecte, és sabut que la novella societat és sabut la novella societat salvar el doble perill que l'amenaçava, el del cosmopolitisme sense base parcial i de patriotisme tancat i girat d'esquena tot sentit d'universalitat. Els seus fundadors han sabut fer Weltbürger, ciutadans del món, però Weltbürger catalans, amb un fort sentit de la catalanitat. És, sí, una societat catalana de filosofia, això és, un aplec de catalans estudiosos de la filosofia universal, no una societat de filosofia catalana. Els homes de la ciència han de ser patriotes, sense oblidar mai, però, que la ciència no té pàtria. I acabo. La societat va retre un merescut homenatge a Capdevila a la inauguració del curs 92-93, centenari del seu naixement, amb la lliçó del doctor Jordi Giró, Josep Magrí Capdevila, una filosofia de l'ordre i l'harmonia. Va ser ressenyada per un jove Josep Montserrat, que ens acompanyava, i que ara és el degà de la filosofia de la UB, i avui, 25 anys després, ens hem tornat a reunir per homenatjar-lo. M'honora especialment la presència de la seva filla, Maria Elisa, el seu nebot Jordi, així com els estudiosos que més s'han dedicat i que m'han ajudat a redactar aquest escrit, en Joan Cortada, en Josep Cortada i en mossèn Joan Carreras. Així mateix vull agrair la càtedra Ferreter Mora que m'hagi permès participar en aquest simposi. Espero que la tasca d'aquest gran home que fos Josep Maria Capdevila es normalitzi i tingui el reconeixement que mereix. Que no calguin uns altres 25 anys per tornar-ne a parlar. I bueno, com a ponent de la secció de filosofia d'Ateneu, em faria molta il·lusió presentar a casa tant el llibret que se'n faci d'aquest simposi com els volums d'obres publicades completes que estan preparant els doctors Cortades i Carreras. Així que us emplaço a seguir treballant i presentar-lo a l'Ateneu, perquè en el fons Capdevila també va ser un ateneista. I això és tot.
Molt bé.